some of my friends. I'm gonna try a little help from my friends. I'll get by with a little help from my friends. I'm gonna get high with a little help from my friends. I'm gonna try a little help from my friends.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.
Hola amiguis, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Las Donas Fem Cosas, vuestro podcast de confianza donde no solo venimos a añadir mujeres a la historia, sino a preguntarnos quién narices decidió borrarlas. Cuando nos cuentan la historia del anarquismo español, pues te la cuentan con hombres con ideales, con hombres con panfletos, con hombres bomba y de vez en cuando, ¿no?, pues aparece una mujer en la foto normalmente por estar casada por alguno, con alguno de ellos y poco más, poco más. Pero hoy, pues no vamos a contar así la historia, como podéis imaginar. Hoy vamos a hablar de una mujer que tuvo que volver a España con una identidad falsa para no acabar en la cárcel. Que el Estado la persiguió hasta el punto de que tuvo que elegir otro nombre. Y con ese nombre de cobertura, que era Soledad Gustavo, también firmó sus artículos, sus conferencias y su pensamiento. Ella fue maestra, fue pensadora, fue anarquista, fue cofundadora de la revista Blanca y madre de, no lo voy a decir, ya lo descubriremos más tarde. Así que hoy vamos a hablaros de Teresa Mañé y Mirabet. Bueno, y para hablar de ella, hoy por fin vuelvo a no estar sola y tengo el placer de contar con mi amiga Teresa Serrarols, para mí una mujer inteligentísima, luchadora, fantástica, vecina de Cubellas, como nuestro personaje de hoy, nuestra Teresa Mañé, que nos va a explicar hoy quién era realmente Teresa. Bienvenida, Tere. Un placer tenerte aquí a mi ladito, por fin. Nos ha costado, ¿eh?
Sí, un poquito.
Nos ha costado un poquito, pero una miqueta. Por fin estás aquí conmigo. Bueno, venga, antes de entrar en materia, ¿quién era Teresa Mañé? Porque yo cuando la busqué, bueno, en su momento cuando me hablaste de ella, pues me parece poco más que como la madre de, que luego hablaremos de ella, que no quiero decir quién es aún, vale. O la esposa de Federico Urdiales. Y eso ya dice mucho, ¿no?
Pues sí. I és una injustícia enorme, perquè Teresa Mañé i Mirabet va néixer a Cubelles, com bé has dit.
Com tu.
Sí? Bueno, jo no vaig néixer, però bueno, jo hi visc.
Quasi.
A finals del segle XIX, i des de molt jove ja tenia clar que volia canviar el món. I així, amb 22 anys, el 1888, ja escrivia per el Vendaval i feia i exercia com a mestra laica. I també afirmava quelcom molt significatiu. Que era, no pertenezco a ninguna escuela determinada, no sigo ninguna personalidad. Ya aleshores ja era una dona plenament lliure.
Sí, sí, una frase bastante avanzada para su tiempo, ¿verdad?
Totalment. Era una pensadora anarquista i feminista en un moment en què les dues coses juntes eren explosives.
La bomba, clar.
Va ser cofundadora de la revista Blanca, una publicació clau per difondre idees llibertàries, feministes i de pensament crític a Catalunya i a tot l'Estat.
Y hablamos así un poco de su feminismo, porque claro, con lo que describes, pues lo que decíamos, no suena como muy avanzado, muy moderno. ¿Qué es lo que decía Teresa en cuanto a la emancipación de las mujeres?
Doncs era una dona, una persona molt lúcida i també molt valenta. Deia coses com que l'home pot ser partidari de l'emancipació de la dona, sempre que aquesta no afecti la seva pròpia comoditat, eh? Una frase que avui en dia continua sent absolutament vigent.
Sí, totalmente, solo podríamos poner una taza de café y venderla mismo, vaya. Porque claro, el tema de los privilegios no lo tienen demasiado avanzado los hombres.
I tant, però ell no només es quedava amb la crítica, sinó que també exigia acció. És a dir, deia que les dones han de demostrar que amb els seus actes el que pensen, que són capaces de concebre idees i de lluitar per objectius. I sobretot sobre l'educació era molt contundent. deia coses com que sense instrucció, sense educació, la dona continuarà sent esclava encara que les lleis diguin el contrari.
Clar, això és bàsic, no? Sense educació ja pot dir el que vulgui la llei que pot avançar la dona. Bueno, y su relación con los movimientos progresistas de la época, porque claro, imagino, ¿no?, que no siempre la recibían con los brazos abiertos, ni siquiera los que decían estar a favor de la igualdad.
Para nada, pero ella siempre denunciaba contundentemente y sense pietat que la societat ha de fer que la dona un ésser dependent. I després la jutja per ser-ho. I era molt clara, no hi ha una revolució possible si la dona continua submesa. Incomodava a tothom, però i com tu has dit, fins i tot als seus.
Sí, claro, porque a veces no, los hombres de izquierdas para algunas cosas pues parecen muy de izquierdas, pero para otras pues no lo son tanto. Y es muy guay, ¿no?, la frase esta de que la sociedad ha hecho de la mujer un ser dependiente, pero después la juzga por serlo, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿en qué queda? Que tenemos
que ser. Las
dones
ho tenim complicat des de sempre.
Sí, mucho por mucho, sí, poco por poco. Esto es un poco lo de siempre. Y hablemos de su trabajo como maestra, porque eso también es una parte que creo que es fundamental, ¿no?, en quién era ahí.
Totalment. Era mestra de formació i defensava una escola laica, racionalista i igualitària, en una època en què això era profundament revolucionari.
Clar.
Per a ella, l'educació no era transmetre només coneixements, era una eina d'alliberament, i ho practicava, no només ho predicava.
Y mientras hacía todo esto, pues vivía en clandestinidad, ¿no?, porque el Estado español pues la perseguía.
Exacte. Quan va tornar a Espanya, des de l'exili a Londres, ho va fer amb una identitat falsa.
Sí, com hem comentat.
Sí, va ser aleshores quan va adoptar el nom de Soledad Gustavo, no per amagar que era dona, sinó per senzillament sobreviure.
Sobreviure.
I per poder continuar escrivint, ensenyant i també lluitant.
Menuda valiente esta señora, y un gran ejemplo a seguir. Y hablando de un gran ejemplo, pues de este contexto, que no quería decir antes el nombre porque mucha gente no lo sabrá, pero de este contexto, de esta gran mujer, nace otra grande, que fue Federica Munsein, que es una historia increíble, ¿no? El estilo, pues, Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, ¿no? Madre e hija,
sí.
Dos mujeres súper potentes. ¿Qué me cuentas de Federica?
Doncs la Federica va créixer en un ambient intel·lectual i llibertari únic. I ja el 1936, durant la Guerra Civil, va fer història. Es va convertir en la primera dona ministra d'Espanya, al capdavant de Sanitat i Assistència Social. I des d'aquest ministeri va impulsar programes de salut pública, atenció a la infància, centres per a dones i fins i tot iniciatives sobre drets reproductius. Tot en plena guerra.
Sí, sí, iniciatives de drets sobre drets reproductius, que me parece increïble, ¿no?, para la época. Y aún así, ¿no?, siendo la primera ministra de España en 1936, no sale casi en los libros.
No, pràcticament no, i és aquí on el llegat de la Teresa pren tota la seva dimensió. Ella va educar una filla que va arribar un cap d'on havia arribat abans, però sobretot li va ensenyar a ser coherent, a ser valenta i a no cedir.
Claro, es que de casta le viene el galgo. Antes de que te vayas, ¿qué crees que diría Teresa Mañé si pogués veure com està el món avui, a dia d'avui?
Doncs crec que diria el que sempre va dir, que les idees no serveixen de res, sinó van acompanyades d'acció. Que la coherència entre el que penses i el que fas és l'única revolució que compta. I probablement també diria que encara queda molt per fer.
Me encanta esta frase, que la coherencia entre lo que piensas y lo que haces es la única revolución que cuenta, porque muchas veces...
Tan difícil.
Sí, pensamos muchas cosas, pero luego no las hacemos, y a la práctica no tenemos tiempo a veces ni para luchar, pero bueno, por lo menos lo intentamos, por lo menos desde aquí, cada 15 días lo intentamos.
Al granet de sorra, ¿no?
Exacto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, Tere, por estar aquí, por descubrirme a esta gran mujer. Y por recordarnos que hay que saber dónde mirar.
Muchas gracias a vosotras y gracias por convidarme, Vane.
Darres. Bueno, y hasta aquí el programita de hoy. Hemos sido breves, pero no por ello ha sido menos importante, porque esta mujer, la verdad es que vale la pena que le echéis un vistazo. Y si os ha gustado su historia, pues ya sabéis, compartidla en redes, enviarla a vuestros amigos, amigas, amigues, a todo el que os apetezca. Y nos escuchamos en 15 días. Un besito.
Adiós.
She left her troublesome prison behind. She
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Planeta Prat.
Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compta us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
Cada Residu Compta.
Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts una setmana més al Cada Residu Compta. Avui us devíem un tema que us havíem d'explicar, que era com fer compostatge a casa. Sempre us parlem de la importància de poder separar bé la matèria orgànica i de poder tractar-la. I avui amb la Tere, que aquí saludem ara, molt benvinguda, Tere.
Hola, què tal?
Ens volies parlar de com fer el compostatge a casa, relacionat també amb que aquests dies estem commemorant la Setmana Internacional del Compost i per tant, doncs, com ho podríem fer a casa nostra, des dels nostres domicilis, per convertir aquests residus orgànics, que recordem, les restes de menjar o de la poda o del jardí, en un recurs que sigui útil. Per començar, Tere, què és exactament això que diem el compostatge?
Bueno, el compostatge és el procés natural en el que les restes orgàniques, les peles de fruita, les restes del menjar, es descomponen i es transformen en compost. I aquest compost és un adob natural molt ric, molt interessant per les nostres plantes.
Perfecte, ja tenim el concepte. Per què és important fer-ho a casa?
És important fer-ho a casa perquè així no surt de casa aquest residu i, per tant, ens permet que la gestió d'aquest residu, que inicialment no contemplem com a residu, pues, es transforma en un recurs dintre de casa nostra. Serveix per fer o per tenir l'adob de les nostres plantes. Ens estalvia a nosaltres una part de la feina, però també estalvia l'impacte que genera la gestió d'aquest residu en els nostres municipis.
Vaig a fer una mica de Pepito Grillo, però jo m'imagino que per fer això necessitem un compostador. Ja sé que n'hi ha de moltes mides, però m'imagino només que ho pugui fer qui tingui un pati, qui tingui un jardí.
A veure, qui té un pati, qui té un jardí, té un tresor. Però també hi ha qui té, pues, un balcó i qui té, diguem-ne, un safareig o un espai, no? Llavors, sí, és òptim si podem posar un compostador a l'espai exterior, a l'aire lliure, però també hi ha la possibilitat de tenir un compostador més petit o uns sistemes com el vermicompostatge.
Això és nou.
Això no ho coneixies,
eh? Això ja seria de tercer. Estem a segon, Tere. Bueno, ara ens estàs fent
bueno,
un abans,
però que ens comenci a sonar. Una cosa és que tenim la idea d'aquell compostador com de fusta, de plàstic, una mica així com cert, una mica brut, no?
Sí, sí.
I que ha d'estar allà a l'exterior, no? Perquè fa pudor. Concepte no té per què. Un compostador no fa pudor en l'entorn. A veure, si l'obres, no fa una gran bona olor.
Home, Tere, és que ets molt optimista, eh?
No, però vull dir que ens sembla que és que en l'entorn ja fa pudor. No fa pudor l'entorn d'un compostador si està ben treballat, ¿vale? Per tant, també ens sembla que dius, no, això evidentment no ho podria tenir mai a casa, però hi ha uns sistemes de compostatge, de compostadors, que sí que són mecànics i que podem tenir dintre de casa. Però, a més, hi ha això, aquest nou sistema del vermicompostatge.
Què és això? Vinga,
vols saber què és, no?
Bueno, és que ja m'imagino qualsevol cosa, venint
de
tu.
Ja. No, bueno, és una manera diferent de fer el compost que podem a casa, que utilitza cucs, uns cucs vermells.
Ja m'imagino, tota
mengen...
la cuina plena de cucs.
No, només l'aparell, diguem-ne.
I estan tancadets allà dins.
Estan tancadets allà dins, no? I es mengen les restes orgàniques i les transformen també en aquest adob que hem dit.
Però tu no veus els cucs, no, a l'aparell?
Bueno, a veure... Els cucs formen part de... Si acabaràs menjant cucs...
Ai, Tere, per favor.
que no estàs al dia en totes les proteïnes i el canvi alimentari que...
Passo.
Per l'efecte amb el medi ambient, perquè ens estem carregant la terra.
A veure, seguim. Una família de 4 persones pot produir un quilo de residus orgànics al dia.
Sí,
tant,
sí.
Tant?
Bueno, perquè has de comptar en tot el que és també, a veure, com una mitja, una possibilitat de dir, tenim les peles de la preparació de verdures, tenim les fruites que mengem, que n'hem de menjar moltes. Llavors, no estem parlant d'aquells residus orgànics que llencem perquè no ens hem acabat el producte cuinat. Aquest mai hauríem de llençar-lo. Ja. Aquest és cuina d'aprofitament, recorda?
Aquest l'hauríem de guardar en carmanyoles a la nevera.
Si ja està cuinat, carmanyoles. I si som productes i de més o que ens han quedat, diguem-ne, per poder
noves.
Fer noves
estem
receptes.
Estem parlant de poquetes coses.
Estan
doncs.
Parlant d'allò que...
El cafè, si tenim la cafetera antiga,
exacte.
Que seria el que
seria. Bàsicament també és parts de la fruita que
closques
tenim molt clar i de la verdura, tot allò que no ens ha pogut aprofitar quan hem de cuinar, eh?
Escolta, tu em vas dir un dia restes de pa i jo et contradeixo, eh? El pa es deixa secar i es fa pa de rebussar.
No, clar, això
clar,
sí.
És que a veure...
No, tot es pot, per això estem parlant quan ja no l'hem pogut aprofitar.
Val.
Llavors, i sí que potser si ho fem a casa i tenim un espai petit, doncs haurem de combinar l'ús d'aquest compostador...
Però quina mida té això dels cucs?
Doncs això pot tenir una mida, et diria, potser d'un metre per 50 centímetres, 60 per 50,
i
hem de diferents mides.
Tu?
El safareig o el balcó.
Ah.
Són bons espais.
I si no tens safareig ni balcó?
Bueno, és que el safareig és l'espai on puguis tenir la rentadora, la secadora, algun lloc d'aquest tipus has de tenir. I també ens sembla moltes vegades que és com molt, molt car i no té per què. Vull dir que en aquest sentit ens podem situar en que un compostador bàsic pues podíem trobar-lo entre 20 euros, 150 euros, depenent de les mides, i aquest vermicompostador, que és una línia una mica així, no? Iniciant, diguem, de la modernitat, doncs entre 35 euros o 150 euros per sistema. Temes que depenent, diguem-ne, de lo grans o lo complets que puguin ser.
I aquest vermicompostador es considera un compostador normal, no? Vull dir, quan tu dius tinc un compostador a casa, no es diferencia entre si és un bàsic o un d'aquests.
No, i el que també és molt útil tenir un compostador a casa, si tenim nens, és perquè aprenen de manera molt directa com es transformen aquests residus i com veuen, diguem-ne, no, aquest canvi del producte orgànic i de la reutilització que es pot fer. I justament els hi farà molta gràcia això dels cucs, als nens.
Ja, a mi no, eh?
No, però per això... No, vull dir que podem veure en el nostre context la manera de fer-ho, i que no vol dir que el 100% del producte, perquè igual hem de posar un compostador petit, però així se'ns permet combinar un dia que hem generat o que tenim molt residu, i en lloc de treure doncs, cada 2 o 3 dies l'orgànica, doncs igual ho podem treure una vegada a la setmana, una vegada cada 2 setmanes, quan també recordem que l'orgànic o al compostador també hi van les petites podes que fem
les plantes o si tenim una mica de terrasseta.
Exacte.
Teres, que hem de recordar, ja serem molt pesats amb això, però només que separéssim bé l'orgànica, que gestionéssim bé les restes de menjar, estaríem fent un salt qualitatiu molt important en les deixalles que portem al seu tractament.
Sí, però saps ben bé per què? Perquè és que no ens sembla, perquè com que els aliments és bo, i els aliments són molt bons quan els estan en condicions òptimes, però quan els aliments es comencen a descompondre, generen tota una sèrie d'emissions que quan llencem aquesta orgànica amb la resta, tot queda empastifat. No sé si aquesta paraula, però sí, no?
Sí.
Tot
sí.
Queda empastifat, amb la qual cosa, per molt que hi hagin plantes de triatge i diguin, mira, doncs, portem la resta a la planta i llavors a veure si podem extreure roba, plàstic, si que podem aprofitar. Si han estat en contacte amb l'orgànica i fins i tot durant un temps, tot allò queda bastant inutilitzat per l'impacte de l'orgànica en descomposició, que és molt negatiu.
Doncs va, us faré 5 tips molt ràpids per acabar el programa d'avui. Primer, pensem abans de comprar el menjar. Segon, fem receptes d'aprofitament si ens sobra menjar. Separem bé l'orgànica al contenidor marró. I, si tenim compostatge, doncs perfecte, perquè a més recordem que molts municipis tenen un descompte a la taxa de residus.
Exacte.
Quan es té compostatge. Informeu-vos al vostre ajuntament de si podeu tenir aquest benefici. Gràcies, Tere. Fins la setmana vinent.
Vinga.
Que tingueu molt bona setmana. Adéu.
amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. Demà dimecres arriba la primera fira de l'ocupació de la part. Es tracta d'una iniciativa orientada a fomentar la connexió entre empreses, el territori i persones en recerca de feina que volen millorar la seva